Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La Constitució espanyola va complir ahir 41 anys. Ho van celebrar els partits espanyols en ple, cosa que va deixar somriures, converses i abraçades molt interessants per la premsa i sobretot també per Twitter. Més enllà de l'anècdota, aquests 41 anys tenen diverses lectures. Per alguns són la prova empírica que aquella carta ha portat estabilitat. Per uns altres, el recordatori que cada cop hi ha menys gent que votés el text. Enguany toca dir que cap menor de 59 anys ha tingut res a dir sobre la carta. Per tant, com a mínim, des del punt de vista literal, allò de el marc que ens hem donat entre tots cada vegada és menys rigorós. I és interessant, en aquest context, repassar els caps de cada grup al Congrés. Per exemple, Pedro Sánchez, 47 anys, no ha votat la Constitució. Pablo Casado, 38 anys, no ha votat la Constitució. Santiago Abascal, 43 anys, no ha votat la Constitució. Pablo Iglesias, 41 anys, no ha votat la Constitució. Inés Arrimadas, 38 anys, tampoc no ha votat la Constitució. I tampoc els independentistes, ni Rufián, ni Borràs, ni la CUP. Curiosament, el que més s'hi acosta, tot i que tampoc va arribar a votar-la, és Aitor Esteban, del PNB, i en el seu cas, també només per l'edat, té 57 anys. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. Odeia Txart, Eduard Voltas, Estefania Molina, bon dia a tots tres.
Bon dia. Hola, bon dia.
Ara ho està mirant. Entre tots els que fem el suplement i entre tots els col·laboradors que tenim avui, de moment a la taula, crec que cap va poder votar la Constitució.
No, cap.
Però el Voltas s'hi va quedar una mica lluny encara, fins i tot.
Tenia 8 anys.
Tenies 8 anys,
no fotem,
clar.
Jo soc del 70.
Clar. Però és que clar, l'Odeia i l'Estefania encara són més joves.
No havíem nascut, no? Mm.
Escolta'm, comencem per aquestes imatges que hem vist aquestes últimes hores, perquè avui les portades... Deixeu-me que us llegeixi la portada de l'ABC. No hi fem gaire cas, normalment, però avui jo crec que és important. Resumeix una mica la situació, òbviament amb un prisma molt concret, i surt Pedro Sánchez de l'esquerra, un manifestant cremant la Constitució a la dreta. El titular és que Sánchez negocia amb els enemics de la Constitució. Realment estem en un moment en què, si no vols assumir contradiccions, se'ns val no sortir de casa, no, Eduard?
Sí, que és veritat, sí. No, i en un moment en què és molt evident que almenys en una part del Regne d'Espanya, que és Catalunya, doncs el pacte constitucional està col·lapsat, no? Està trencat, es va trencar amb la sentència de l'Estatut, i perquè, diguéssim, l'Estatut vigent no l'ha votat ningú, i amb els fets que han vingut després, no?, gravíssims tots, t'agradin més o t'agradin menys, són fets gravíssims, políticament gravíssims, que esquerden completament el pacte constitucional a Catalunya, no?, i que acaben amb la sentència del Suprem contra els líders polítics i socials catalans. Aleshores, és cert, Sánchez està... No, jo no diria que està negociant amb els enemics de la Constitució, sinó que està negociant amb els representants d'un territori on la Constitució ja és paper mullat.
Estefania.
Sí, aviam, jo crec que, com sempre, des d'un viatge de la dreta, sempre hi ha aquesta visió apocalíptica de tot el que és el diàleg o la negociació. Evidentment, i crec que de vegades el discurs va per sobre dels fets, evidentment que Pedro Sánchez no negociarà res, i ja ho dic ara, que tingui a veure ni amb autodeterminació ni amb presos. És a dir, amb presos sabem quines són les possibilitats que hi ha, el marge de maniobra que té Catalunya com a comunitat autònoma, el paper de la Fiscalia quan es demana un tercer grau, però Pedro Sánchez no oferirà cap mena de referèndum, i crec que de vegades també forma part d'això del relat d'un sector de la dreta exagerar les qüestions. Aquí el que sí que penso és que veritablement hi ha una part de veritat en el relat del següent sentit. Pedro Sánchez, a dia d'avui, deu la seva vida política a que Junqueras, des de presó, decideixi fer-lo president. I això és així pel que hem anat dient totes aquestes setmanes, perquè va perdre 800.000 vots a les eleccions, perquè va perdre la majoria al Senat, perquè va haver d'abraçar corrents a Podemos, crec jo, perquè no hi hagués un qüestionament del seu paper polític, perquè la jugada era treure 150 o 160 i governar en solitari, i a dia d'avui li deu els seus vots a Esquerra. I per això totes aquelles declaracions o promeses que va fer en debats electorals ara són paper mullat, han desaparegut, no es tornarà a recuperar el delicte de referèndum, etc. Tot això és per aquest motiu i evidentment que serà una legislatura on l'independentisme tindrà la possibilitat un cop més d'enfonsar un president espanyol, perquè crec que la caiguda de Rajoy també té molt a veure després de tot el que va ser el llegat del Partit Popular, els anys de crisi, tot el que va, les retallades, etc. Jo crec que va ser pel procés.
Odei.
Aviam, tornant a la qüestió de la Constitució, jo crec que si aquesta Constitució té tanta mala salut, no és només perquè molta gent ja no l'haguem pogut votar, que també és un element de legitimitat important, sinó perquè al final els màxims aplicadors d'aquesta Constitució se l'han carregada. És a dir, jo crec que hi ha noms i cognoms de culpables de la degradació de la interpretació d'aquesta Constitució. El PP amb el recurs contra l'Estatut en va ser un, el PSOE va contribuir amb les tensions per les influències dins del Tribunal Constitucional, el propi Tribunal Constitucional, que havia de ser garant de la Constitució, se l'ha carregada de dalt a baix, al final amb interpretacions restrictives, amb un ordenament que al final el que fa és donar un avantatge processal al govern espanyol pel que fa a la suspensió de totes les lleis i normes i mocions i resolucions que acaben impugnant-se en els conflictes de competències amb la suspensió automàtica, i al final és el propi sistema i els defensors d'aquest sistema, curiosament, els que se l'han carregat, i és una paradoxa que crec que és important de dir. Llavors, Ciutadans i Vox han contribuït encara més a degradar-la, no? I és curiós que els màxims defensors de la Constitució hagin sigut els que han acabat deslegitimant-la perquè l'han utilitzat instrumentalment per evitar abordar un conflicte polític amb política i no amb lleis, amb la Constitució i amb arguments inamovibles, que no ho són, perquè crec que la Constitució hauria admès segurament interpretacions molt més obertes de les que s'han fet durant tots aquests anys. Respecte a això de si la portada de l'ABC, no? De si Sánchez negocia, jo crec que estem en un moment en què qualsevol fotografia s'utilitza per fer pressió. Jo crec que Pedro Sánchez no té cap aspiració a resoldre el conflicte català en aquests moments, senzillament vol ser investit, vol poder governar, i per això necessita generar un clima de no crispació, de més distensió amb l'independentisme. I jo crec que per part d'Esquerra Republicana també són conscients que no aconseguiran amb la negociació d'aquesta investidura resoldre el conflicte polític, tan sols van obrir una via possible, segurament molt insuficient, de negociació amb el govern espanyol, que serà un principi per veure cap on acaba, i potser al final d'això, si és que finalment Pedro Sánchez és investit, si es forma un govern amb Unides Podem, potser al cap del temps el que es podrà constatar és que ni tan sols amb un govern de PSOE Podem es pot arribar a una negociació del conflicte. Tot això és a llarg termini, però és possible que sigui així. I després, em sembla que qualsevol govern espanyol en aquest cas, en el context actual, amb un conflicte polític de l'altura del que significa el conflicte català i amb el sistema actual, a no ser que reformi la llei electoral espanyola, pot aspirar a governar sense tenir en compte l'independentisme, perquè s'ha vist, o sigui, l'independentisme no és només no només té efectes polítics a Catalunya pel que fa a la seva influència política, sinó que és un element de desestabilització també al Congrés dels Diputats, i això continuarà sent així, a no ser que reformi la llei electoral com molts volen, no? Que al final, si ho acaben fent, no serà més que una altra manera d'aprofitar-se el propi sistema per intentar maquillar l'existència d'un conflicte que estarà enrocat durant molt de temps.
Eduard.
A veure, l'independentisme és decisiu al Congrés de Diputats perquè la cultura política espanyola està basada en l'antagonisme. Perquè 15 diputats en un o 20, és igual, 24 si sumes, o 20, sí, 24 si sumes els de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, no tindrien per què ser decisius. Fixa que a Alemanya hi ha un govern de gran coalició entre el principal partit de la dreta i el principal partit de l'esquerra. En un escenari com aquest d'independentisme no només no és decisiu, sinó que seria residual, val? Tant l'independentisme no és decisiu tant per la seva força, sinó pel tipus de cultura política que impera a Espanya, que fa impossible acords entre els grans partits. Dit això, sobre la Constitució i la crisi de la Constitució, fixeu-vos que hi ha una cosa que és molt significativa, i és que, malgrat que tothom diu que la Constitució... molta gent diu que la Constitució ja està superada, que està en crisi, etc. No hi ha cap partit polític espanyol que es presenti a les eleccions amb un programa de reforma constitucional.
Ho feia el PSOE i ho ha deixat de fer, no?
Ho ha deixat de fer. I no només això, sinó que Podemos, que podria ser el partit, diguéssim, impugnador, més clarament impugnador de la Constitució espanyola, el seu líder fals mítings amb una petita Constitució de butxaca a la mà i llegint articles de la Constitució. Per tant, no està bé que es digui que això, que està en crisi la Constitució i tal, però on està en crisi la Constitució és a Catalunya, que és on hi ha els partits polítics porten en el programa coses que són directament inconstitucionals.
Sí,
digues, Estefania, breument, sisplau.
Sí, volia dir que sobre això que ha dit l'Eduard, a mi em sembla molt interessant. Hem de recordar que per primer cop crec que hi ha més partits que mai, tot i que no, això que ha dit del programa ho comparteixo, però hi ha més partits que mai que en el seu discurs, en el seu relat diari, qüestionen la Constitució. Jo he comptat uns 120, 121 diputats que qüestionarien la Constitució, i aquí podem posar independentisme català i basc, PNB, podríem posar Podemos, podríem posar Vox. Què passa? Per primer cop és més difícil reformar-la que mai, perquè al final les forces són centrífugues, cadascú veu la proposta d'estat autonòmic molt diferent. Vox seria recentralitzar, l'independentisme seria un referèndum, i el tema amb Podemos és aquest, és a dir, Podemos actualment ja no parla ni tan sols de règim del 78, ja parla de pacte del 78 i lloa les bondats, al seu parer, per evitar l'auge de l'ultradreta. Crec veritablement que Podemos s'ha convertit en un parapet de que res canviï, de la perpetuïtat del sistema, perquè la seva lleialtat en aquest govern de coalició la veurem. Per mi, el dia que va negociar l'abstenció perquè tirés endavant l'anomenat decret 155 digital, per mi això va ser un gest del que Podemos pretén, i crec que això li farà molt mal a nivell discursiu.
De moment, el que li està fent mal a Pablo Iglesias és aquesta imatge d'ahir als passadissos del Congrés amb Iván Espinosa de los Monteros, aquest personatge de Vox, i també Inés Arrimadas, tots tres rient i petant la xerrada amb una imatge que a Twitter es va encarregar de fer viral, i que després, al cap d'unes hores, veient el rebombori, Pablo Iglesias va piular. Esta noche buena en muchas familias habrá votantes de Podem, de partidos independentistas, de Vox, del PSOE i de qualsevol altre. Igual que en els sopars de feina i de la classe de la facultat, i es parlarà i es riurà. El que no és una falta de coherència política, sinó de condició humana. I al cap d'una estona, en aquest tuit hi adjuntava fotografies del que havia passat en aquesta imatge amb Arrimadas i Iván Espinosa, i a més també hi posava una altra imatge amb Junqueras al Congrés, una altra imatge amb Rajoy de Pablo Iglesias, una altra imatge de Gabriel Rufián a les últimes eleccions amb un apoderat de Vox, aquesta fotografia que també s'havia fet viral. I al cap d'una estona Rufián també li contestava i li diu que covard equiparar a qui està en una celda per les seves idees amb el teu compadreo de hoy con los dirigentes del partido que le pedían 75 años en el juicio que le llevó a dicha celda. Y aún más corde cuando sabes que no se puede defender. Vicepresidente, le digo entre cometas. A ver, Estefania Molina, ¿qué va a pasar exactamente als passadissos? ¿Sabem què s'estaven explicant en aquesta conversa a tres?
No, exactament, no ha transcendit, però veritablement el tema és que estaven ells allà col·locats mentre la presidenta del Congrés, Batet, estava fent el seu discurs, i quan va acabar el discurs ells van estar parlant així distesament, com vam veure, i vam veure Pablo Iglesias en vermell de tant riure, no? I Espinosa de los Monteros també explicava alguna cosa, i Inés Arrimadas estava més com escoltant, però també reia. Crec que aquí el tema, amb tota aquesta polèmica, jo crec que això ha passat habitualment, i si recordeu, no fa massa, va haver-hi aquella imatge de Rivera i Iglesias asseguts, que també va generar molta polèmica, i es va comparar amb els anys de la pinça entre Izquierda Unida i el PP que li feien al PSOE. Crec que aquí el tema és que això pot transcorrer en el tema de l'habitual entre les persones, perquè no deixen de ser persones, però compte, perquè sí que han entrat nous partits que tenen la dialèctica amic-enemic. És a dir, quan tu dius que hi ha una alerta antifeixista, costa molt d'entendre que després riguis amb a qui tu li dius feixista. M'explico? És a dir, ja no és la sana discrepància que es pot tenir, per exemple, un diputat de Ciutadans amb un de PSOE i després poden riure. D'acord? Aquí ja s'estan entrant en un altre paradigma. O quan li dius a algú que és bolivarià, secessionista, colpista, costaria molt de veure una estampa, Espinosa de los Monteros i Rufián, rient. Crec que aquí està el tema, perquè aquest fanatisme que de vegades té l'arena política, quan després això va en paral·lel a una bona relació personal, sincerament, crec que els ciutadans tenen la sensació de presa de pèl, perquè si costa tant fer acords, doncs potser és perquè s'exageren els diàlegs o s'exageren els relats a l'arena política, perquè si després el que han de fer és de riure, doncs, amb el meu judici, i ara només els ciutadans, el d'Estefania Molina, és una vergonya. Perquè tenim aquí un bloqueig d'arrossegant d'anys perquè vets contra vets, i després riem pels passadissos, diem alerta antifeixista, diem el govern del Front Popular, el govern bolivarià. Crec que aquí està el tema. És a dir, que la gent al·lucina, no perquè a ningú li sembli normal que la gent es pugui portar bé com a persones que són, sinó perquè això després passa a l'arena política és completament diferent. La seva bona relació personal es converteix en un teatre absolut fanatitzat.
Oi.
A mi em sembla que és una qüestió d'abordatge polític general del que és el paper o ha de ser el paper de Vox a les institucions, més en un acte com aquest, no? Amb això vull dir que si un líder polític, en aquest cas Pablo Iglesias, considerés que Vox no és un actor legítim en el sentit que és un partit racista, que és un partit masclista, etcètera, etcètera, que tots sabem, no? I per tant, que supera els límits ètics de la pràctica política perquè fa política en base a principis no ètics, i es parla de, s'ha parlat fins i tot d'intentar un cordó sanitari que finalment no va ser possible en la formació de la mesa del Congrés i que van obtenir una vicepresidència. Si tu tens aquesta actitud política, que crec que és la que haurien de tenir com a mínim els partits que es diuen ser d'esquerres, no et pots permetre una foto d'aquestes característiques. Però és que no te la pots permetre, perquè més enllà de la relació personal que tinguis en els passadissos del Congrés, que això ja crec que en privat doncs tothom és lògic que faci més o menys el que vulgui, el que pugui, el que consideri oportú, en un acte públic d'aquestes característiques, deixar-te fotografiar amb Joan Espinosa, doncs no em sembla que sigui una pràctica correcta. I no és només una qüestió d'imatge o d'humanitat i la comparació, diguem, amb Oriol Junqueras que fa Pablo Iglesias al Twitter em sembla realment, realment lamentable, sinó perquè sobretot estàs legitimant que aquest partit polític pugui fer política institucional trencant principis ètics i drets humans fonamentals que crec que no són acceptables.
Odei, a dia 7 de desembre tu mantens que Esquerra dirà no a Pedro Sánchez?
Sí, en aquest moment sí.
Carai. Tu, Eduard, també?
Jo no m'atreveria a tant, la veritat. No, costa molt de predir.
Creieu que depèn del que passi el dia 19 de desembre, que és el dia que s'ha de pronunciar als tribunals europeus sobre la immunitat de Junqueras, que a Junqueras no li serà útil, però sí que pot ser útil, per exemple, a Puigdemont o Toni Comín?
Jo crec que això tindrà, evidentment, un impacte en la política, però no acabo de veure la relació directa entre l'abstenció o no a la investidura de Sánchez per part d'Esquerra. Jo crec que
la possibilitat que s'avancin les eleccions a Catalunya, no?
Jo crec que bueno, però això en tot cas aleshores estaria en mans del president Torra, que és qui té el bolígraf per firmar una convocatòria d'eleccions. O sigui, sí que es podria donar la paradoxa que la victòria de Junqueras en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea fos en realitat la propulsió del candidat Puigdemont a unes eleccions al Parlament català, no? Perquè es quedaria amb immunitat i vés a saber si fins i tot amb possibilitat d'entrar a Catalunya sense que se'l pogués detenir, no? O sigui que realment el mes de desembre serà molt intens, amb moltes coses que impactaran sobre la política i que, per tant, ni que sigui indirectament, sí que poden influir, però no veig la relació directa, honestament, entre el que passi el dia 19 en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el vot a la investidura.
Estefania.
Aviam, jo penso... Però
sempre has dit que sí, eh?
Sí, sí, jo penso que sí i ho mantinc i cada cop ho veig més evident perquè hem de mirar també no només el que fa Esquerra o el que diu Esquerra, sinó com s'han intentat ajustar des del govern espanyol als temps d'Esquerra. L'objectiu principal de Pedro Sánchez era una investidura rapidíssima, com més aviat millor. Es parlava de que inclús fos la setmana vinent, quan en la seva hipotèticament elaboraven un calendari que passava per aquests dies, aquesta setmana i la vinent. I ara Pedro Sánchez ja no parla de ja, parla de, bueno, ara, el gener, i crec que és un intent d'ajustar-se als temps d'Esquerra, perquè hi haurà aquest fet que comentes, Roger, hi haurà el Congrés 28 d'Esquerra Republicana, i Esquerra necessita una mica de temps per estirar el xiclet, per no entregar-se tan fàcilment per la conjuntura complicada que hi ha. Crec que també la dada que es va conèixer ahir, la informació sobre que la setmana vinent hi haurà una reunió a Barcelona...
Dimarts.
Exacte. També és una mostra de que el govern espanyol està intentant donar peixet, no? Està intentant ajustar-se a Esquerra, està intentant donar-li una visibilitat i un protagonisme.
Ah, només falta que proposi importar el Senat aquí i ja ho tenim tot fet.
I el Consell de Ministres també, sí. No? De tant en tant que se celebri aquí. Però les propostes clàssiques. Però el tema és aquest, jo crec que s'estan intentant ajustar molt i si us hi fixeu, crec que Junts per Catalunya certa manera, ha recelat aquest protagonisme que té Esquerra perquè la seva posició no era de pactar una investidura de Sánchez. I ara diuen, bé, diàleg, no? I es troben Laura Borràs i Míriam Nogueras amb Adriana Lastra. Crec que aquesta visibilitat a Esquerra li està venint bé i el govern espanyol està intentant donar això i ajustar-se als seus temps. Per això crec que, i mentre Esquerra va estirant el xiclet, però repeteixo que no faran cap mena de sessió, hi haurà a lo sumum una comissió o una taula de partits i allà, com no, quan vols enquistar un problema l'envies a una comissió i això és el que passarà.
Ho deia Eduard Breu, sisplau.
Sí, jo crec que aquests dies sí que s'ha demostrat, en la línia del que deia l'Estefania, que el PSOE té voluntat de negociar, que jo tenia els meus dubtes si realment anava de debò a l'hora de negociar amb Esquerra o el que estava intentant era tancar una porta per després rendir-se o deixar-se, diguem, investir o buscar una investidura amb l'abstenció del PP. I crec que en aquests moments realment sí que hi ha un intent real de negociar amb Esquerra i també en podem, evidentment. Després, respecte al tema del dia 19 de Puigdemont, si realment al final aquesta decisió acaba beneficiant a Puigdemont, jo crec que sí que pot tensar Esquerra, perquè realment el fet de que Puigdemont hi hagi una porta oberta que pugui arribar a ser candidat en unes futures eleccions catalanes, diguem que és el perill més important que tindria Esquerra per no guanyar aquestes eleccions, no? Si no, és molt probable que Esquerra pugui guanyar aquestes eleccions properes i, per tant, anar a una investidura del president espanyol sense un acord molt ben lligat i amb moltes garanties se li posa difícil, encara que sigui després del seu congrés, que també pot tenir conseqüències, no? I després, respecte a l'acord, jo quan dic que Esquerra no l'investirà, o sigui, no ho sé perquè no es pot preveure, evidentment, no? Però ho dic en el sentit que vendre un acord estètic d'una comissió sense garanties que al final acabi dinamitada al cap de 4 dies pot perjudicar molt l'Esquerra. Llavors entenc que el que estan buscant realment, més enllà de que es formi aquesta comissió entre governs, que no, evidentment no pot ser la comissió bilateral, que serveix per desplegar l'Estatut i per altres coses, no per entomar una negociació política per intentar resoldre un conflicte, doncs això, Esquerra necessita que això vagi de debò, és a dir, que no torni a ser com la declaració de Pedro Alves, que va quedant no res.
Eduard.
Jo soc molt escèptic sobre aquesta negociació, bàsicament perquè crec que el màxim que pot arribar a donar el PSOE actual, en la seva situació actual i en les circumstàncies de la política espanyola, està lluny, està molt lluny del mínim que podria acceptar Esquerra com a acceptable, com a resultat de la negociació. Per tant, la política sempre dona sorpreses i potser sí que hi ha aquest marge, però jo honestament el veig molt, molt, molt complicat. En qualsevol cas, cada vegada tinc més sensació que no s'està produint una negociació sobre el fons, sinó una negociació sobre la negociació. És a dir, s'està preparant l'escenari perquè els dos governs puguin negociar sobre el fons. Val? Per entendre'ns, s'està posant la taula, els gots, les cadires, s'està pactant la temperatura ambient de la sala, és a dir, tot allò que faci possible que els dos governs seguin a negociar sobre el fons de la qüestió. No tinc la sensació que PSOE i Esquerra estiguin entrant en el fons del conflicte, sinó que estan creant les condicions perquè els dos governs puguin entrar en el fons del conflicte.
9:23, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui la tertúlia serà de butxaca, estàveu avisats, perquè de seguida començarem un especial de 90 minuts sobre els 120 anys d'història del Barça. Començarem amb una entrevista al president Bartomeu, una entrevista que vam enregistrar aquest dimecres passat a les instal·lacions del Camp Nou. I abans, i aprofitant que tenim aquesta tertúlia política, us avanço una pregunta molt concreta, perquè jo crec que és un tema també important d'aquesta entrevista. Què pensa el màxim responsable del Barça de la convocatòria de Tsunami Democràtic per fer sentir la seva veu el dia del clàssic? La resposta és aquesta.
Penso fermament que fer un acte reivindicatiu jugant a un partit de futbol de forma pacífica i serena i d'una forma cívica és compatible. Per tant, no veig cap problema en que puguem jugar a futbol i fer aquesta reivindicació cívica i pacífica. I el soci del Barça, jo torno a dir-ho i ho dic sempre, quan ve l'estadi això és lliure. Llibertat d'expressió, llibertat de moviment, llibertat per exhibir les pancartes que creguin necessàries, les banderes, aquí no hi ha restriccions.
En quins casos vostè considera que s'hauria de suspendre el partit?
Aquest cop en cap. Jo no veig que hi hagi cap motiu per res.
Temeu que pugui passar el 18 de desembre? Sabeu què pot passar el 18 de desembre? Perquè sabem poques dades, no?, d'aquesta
comunicació. Ni temo, ni sé. No, el comunicat del Tsunami era clarament un emplaçament als dos clubs per permetre que es pogués expressar, s'entenia dins del camp, una protesta, no?, una manifestació. Per tant, diguéssim, la pilota, al Tsunami li passava la pilota al Barça. i d'alguna manera també el Madrid. La resposta del president Bartomeu és molt ambigua. Ara mateix, diguéssim que no, que és molt difícil saber si el Barça ha acceptat o no que dins del camp es pugui produir una acció del tsunami.
Però això no ho pot acceptar o no, això si t'hi trobes o no t'hi trobes, no? Vull dir, tu creus que això es pot preveure, Eduard? Bueno, una invasió de camp?
En la mesura en què el tsunami emplaça el Barça, se suposa que li està dient vull parlar amb tu, no? Vull parlar amb tu sobre si puc o no puc fer això dins del camp.
De moment
que no
hi ha
tinc ni idea si el Barça i el tsunami parlen.
El que passa és que potser el tsunami té potencial per fer el que consideri oportú si organitza bé, no? Al marge del que opini el Barça, al final.
Absolutament, sí, sí.
Passa que a mi m'ha semblat que era, que era una resposta prou oberta com per fins i tot acceptar-lo. No sé.
Això és un tastet només del que vindrà i també d'aquest fragment. De seguida, l'entrevista sencera al suplement de Catalunya Ràdio amb un recorregut que hem fet primer amb el president Bartomeu, però després també escoltarem Àngel Mur, Jordi Puntí, Joan Carlin, la Vicky Losada, que és la capitana del Barça femení, en aquest cas l'hem gravat a les instal·lacions Joan Gamper, i el Ricard Torquemada també per fer un retrat dels 5 futbolistes que han marcat la història del club. 4 minuts per arribar a 2:15 del matí, fem una pausa i de seguida tornem. Eduard Voltas, Estefania Molina, Odeia Txarte, moltes gràcies.
A vosaltres.
Suplement amb Roger Escapa.